Islàndia. Després d'escoltar l'Eucaristia en aquest diumenge de la Santíssima Trinitat, començam una setmana més a Església Notícia. Avui estem amb tots vostès en Diego Dobon i Antoni Fullana.
En els propers 15 minuts els oferirem comentaris, cròniques d'activitats i l'agenda de la nostra comunitat eclesial. Els joves són un dels protagonistes d'aquesta setmana. Per una banda, ens feim ressò de l'anunci del bisbe en la trobada diocesana que té a veure amb les accions que es duran a terme per tal d'acollir i escoltar els joves i les famílies. Per altra, destacam que els agrupaments d'escoltes formats per fiets i joves de diverses parròquies han netejat de fems el litoral menorquí.
Comencem, idò, i ho farem escoltant un dels escrits de la mateixa, de la seva pròpia veu, d'en Jean-Marie Nouel, diaca que està exercint a Ferreria. Escoltem, idò, aquestes paraules de que ell ens fa arribar.
El común de los jóvenes del siglo XXI muestra escaso interés en los asuntos políticos. La apatía o la desconfianza hacia lo público propician un retraimiento a lo privado. Prevalecen un individualismo que raya con la soledad y un escaso contacto personal con los otros, aunque la conexión cibernética cree la ilusión de comunicarse al instante con miles de personas. La situación global es de desencanto con la democracia y de decepción, causando así una desilusión para con el futuro. Además, la crisis económica y social ha producido un estado de insatisfacción, inseguridad, ira, que en muchos ciudadanos jóvenes se traducen en apuestas por soluciones rupturistas y revolucionarias. Los jóvenes ya no se identifican con las políticas e ideologías tradicionales, ni con las nuevas instituciones que se llaman a sí mismas democráticas. En general, la participación política de los jóvenes ha disminuido. Frente a un tal panorama, el reto para las democracias es comprender los nuevos patrones de comportamiento de los jóvenes y hallar la manera con la que conectar las instituciones políticas con las prácticas y sensibilidades de las nuevas generaciones. La pregunta que deberíamos plantearnos es la de saber si son los jóvenes que abandonan los espacios políticos o si son las instituciones las que han desdeñado a los jóvenes.
Diumenge passat, el papa Francesc, en la vigília i la missa amb motiu de la Pentecosta, va dir unes interessants exhortacions: obrir el cor a l'esperit perquè ell ens ensenyi a escoltar amb el cor.
Obriu els vostres ulls, les vostres orelles, però especialment el cor, per escoltar el crit ocult de la gent a les ciutats. Aquesta és la crida del papa Francesc en aquesta vigília de Pentecosta. Com Déu, el cristià està convidat a tenir un cor atent i sensible als patiments i somnis de la humanitat.
Celebrant la missa de la vigília de Pentecosta a la plaça Sant Pere, el papa va desitjar que l'Església fos una mare amb un cor obert per a tots. Com m'agradaria que els que viuen a Roma reconeguessin a l'Església per aquest plus de misericòrdia, per aquest plus d'humanitat i tendresa que tant necessitem, no per altres coses. Ens sentiríem com a casa, a la llar materna, on sempre som benvinguts i on sempre podem tornar.
Avui estem cercant una solució ràpida, una píndola després d'una altra per seguir endavant, una emoció després d'una altra per sentir-nos vius. Però sobretot, el que ens cal l'esperit, va dir el papa Francesc a la festa de Pentecosta. El cristianisme sense l'esperit és un moralisme sense alegria. En l'esperit és vida, va assegurar també.
Celebrant la missa aquest diumenge al matí a la plaça Sant Pere, el papa va explicar que l'esperit no és, com podia semblar, una cosa abstracta, és la persona més concreta, la persona més propera, la qual convida la nostra vida, és la que posa ordre en el frenesí. Hi ha pau a la preocupació, confiança en el desànim, alegria en la tristesa, joventut en la vesa, coratge en la prova. Passam ara i del tot seguit els informarem de les activitats que s'han duit a terme que els dies passats.
Els acolzaments d'escolta van endur-se més de mitja tona de plàstics, cordes i bòtils de les platges de Menorca en les jornades Clean Up the Met 19 a finals de maig. Els membres del moviment Scout menorquí van dedicar els dies 25 i 26 de maig i el 2 de juny a netejar diverses cales repartides arreu de l'illa. La primera jornada la va iniciar l'agrupament Escolta Tramuntana el dissabte 25 Fosquet amb una dinàmica de recollida de plàstics a la platja de Sibinà. El diumenge es van repartir en grups i mentre uns recollien i apilaven llenya, els altres buidaven les dunes i la platja de Montgofre de plàstics. Aquell mateix diumenge, unes 20 persones de l'agrupament de Santa Olària netejava la zona de Cala Caldés i ja el dia 2 de juny, una 60 de persones de l'agrupament Escolta Sant Bartomeu va passar per Cala Mica i va aprofitar per netejar també la zona acampada. En total, els escoltes de Menorca van treure 600 quilos de fems, una xifra prou alta, tenint en compte que dues de les jornades a la Vall i al Pilar van haver-se de suspendre pel mal temps.
L'Església de Menorca presentarà més atenció als joves i a les famílies. En la trobada diocesana del 8 de juny, que va reunir més de 400 persones, el bisbe Francesc va anunciar diverses accions del programa del curs vinent i que, seguint el pla pastoral, tenen com a finalitat ser una església oberta, en especial a aquests col·lectius. Pel que fa als joves, el pròxim curs s'anima a les parròquies a organitzar activitats per obrir-se als joves que no formen part dels grups juvenils de l'Església i a reforçar els grups amb iniciatives d'evangelització. A les famílies es tindrà més cura dels equips de matrimonis ja existents i es fonamentarà la creació de nous. Les activitats relacionades amb la catequesi i en família també prendran importància en l'organització de trobades i formació per als pares dels fillets de catequesi i dels clubs parroquials. En el curs 2019-2020 no es deixa de banda l'acollida en general. També es farà incís en les accions com la millora de l'acollida de les persones que no van habitualment a les parròquies, a mantenir els temples oberts i a acabar per orientar la iniciació cristiana. Entre els actes extraordinaris anunciats pel pròxim curs destaquen també la celebració en tota l'Església del mes missioner extraordinari i la conclusió de la fase diocesana del Congrés de Laics, a més de la participació en el Congrés Nacional.
L'Església de Santa Maria de Ciutadella compleix 3 segles com a catedral de Menorca el proper 18 de juny i a més de diversos actes per celebrar la consagració del temple com a epicentre de la diòcesi, s'han editat 2 publicacions per tal de celebrar-ho. Imago Ecclesiae, escrits en el 300 aniversari de la consagració de la catedral de Menorca, ofereix d'autors com Gabriel Julià, mossèn Josep Manguant, o d'historiadors com Miquel Àngel Casasnoves o mossèn Florenci Sastre, que apropen el lector a la catedral de Menorca des de diverses perspectives teològiques, litúrgiques, històriques i artístiques. A motiu de la celebració, la diòcesi publica també la carta pastoral del senyor bisbe monsenyor Francesc Conesa, sota el títol El significado de la catedral, guia espiritual de la catedral de Menorca, el pastor de l'església menorquina acompanya el lector en un passeig per la catedral, llar i símbol de l'església diocesana.
Perquè no es perdin cap de les activitats que es duran a terme els propers dies a Menorca, ara els hi faim arribar la nostra agenda setmanal. El dia de la Santíssima Trinitat serà que el proper diumenge, dia 16 de juny, és un dia que es diu Jornada per Orantibus, que serà avui, diumenge, en el qual es té presentes a pregària les monges contemplatives.
Dins del conjunt d'actes que s'han organitzat per celebrar el 300 aniversari de la catedral, es celebrarà aquest proper dimarts, dia 18, una missa solemne a la catedral que serà a les 8 del Fosquet.
Els capellans de Menorca tindran una jornada de pregària. Un dia de recés serà dimecres, dia 16 de juny, al Santuari de la Mare Déu del Toro.
I a la celebració del Corpus Christi a Mahó, el bisbe Francesc presidirà l'Eucaristia a l'Església de Santa Maria i seguidament se sortirà en processó amb el Santíssim fins a la parròquia del Carme. Està previst per al dissabte proper, dia 22, a partir de les 7:30 del Fosquet, des de l'Església de Santa Maria de Mahó.
Les monges del santuari també conviden a participar a una pregària en el dia del Corpus, el dia 23 de juny. A les 4:30 fins a les 6 del capvespre es farà una exposició al nou sacrament del Santíssim i en acabar a les 18 es convida també a participar en el res de vespres. Passam ara a escoltar i sentir s'escrit que ens fa arribar, el comentari que ens fa arribar el bisbe Francesc.
La catedral en la ciudad. La catedral no solo es el centro religioso de una población, sino también un importante centro de difusión de la cultura, la historia, el arte y las tradiciones de un pueblo. La catedral en medio de la ciudad es signo de la presencia de la Iglesia en el mundo y configura su fisonomía. Nuestra catedral es el edificio histórico más singular de toda Ciudadela, porque después de 700 años es el único que sigue teniendo el mismo uso para el que se creó. Alrededor de la catedral se desarrollan importantes acontecimientos de la vida de Menorca. Además de acoger las Eucaristías diocesanas y la habitual celebración de los misterios centrales de la fe, en ella se viven fiestas populares como la Eucaristía del Día de San Antoni, patrón de Menorca, o la Misa de Caxers el Día de San Joan. Nos alegra contribuir a la fiesta del pueblo, ayudando a descubrir el sentido trascendente que tiene y dando profundidad espiritual a lo que se vive. A lo largo de los siglos, nuestra catedral ha sido también un importante foco cultural para Menorca. En su larga historia, las catedrales siempre estuvieron ligadas a la cultura. No olvidemos que en ellas se formaron las escuelas catedralices que dieron lugar después a las modernas universidades. También en Menorca la catedral ha sido importante centro cultural. Muchos de sus canónigos han destacado en las ciencias y en las artes. El archivo catedralicio, que forma parte del archivo diocesano, es una importante fuente documental que nos permite conocer mejor nuestra historia. Escribía el señor Fernando Martí, decía, hasta las épocas cercanas, el pueblo, que no podía alcanzar los goces intelectuales y artísticos que prodiga a todos nuestra civilización actual, hallaba doctrina y belleza en las iglesias catedrales. Ahí todas las artes bellas y suntuarias se conjugaban armoniosamente en dedicación a Dios y para perenne enseñanza de los fieles. Retablos y portadas, estatuas, pinturas y vitrales constituían la verdadera Biblia Pauperum, la Biblia de los pobres, donde los más rudos aprendían de manera intuitiva o mediante un rico y adecuado simbolismo todo el desarrollo del sublime misterio de la salvación. La catedral es también un importante centro de atracción turística que es visitada cada año por miles de personas que desean conocer la historia y el arte de este pueblo. Sería bueno que cuando salieran de la catedral los turistas no tuvieran la sensación de haber visitado algo precioso del pasado, sino una realidad viva. Con el esfuerzo de todos debemos ayudarles a comprender el significado espiritual de este templo que alberga una comunidad viva. La catedral es sobre todo la casa de toda la iglesia diocesana. No es un centro cultural, aunque organiza y desarrolla actividades culturales. No es un museo, aunque en ella se encuentran muchos elementos de interés histórico y artístico. No es un centro de atracción de turismo que sumamos a los que ya tiene Menorca, aunque está abierto a las personas que nos visitan. Es la casa de la comunidad diocesana, una realidad que está viva. Es una casa que está habitada, porque en ella celebra y vive su fe la comunidad cristiana.
Amb aquestes paraules del bisbe, diguem adéu i fins la setmana que ve.
Que passin un molt bon diumenge, amics.